Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ho vam explicar ahir. Alguns pobles del Baix Empordà s'han sumat a la iniciativa de posar cartells als seus accessos, anunciant-se com a municipis de la República Catalana. La mesura, impulsada pels comitès en defensa de la República, no està exempta de controvèrsia, i és que ja han sortit, en llocs com Platja d'Aro, posicions polítiques i veïnals que critiquen la mesura amb l'argument que hi ha altres ideologies. A mi em sap greu dir-ho, però no els hi falta raó. Per més que ens hi entestem, ara mateix la República Catalana només existeix en la ment d'una part, no gens menyspreable, això sí, de la societat, però que no és majoritària. Dic que és un estat mental i emocional, perquè qui havia de proclamar i fer efectiva aquesta república no ho va fer. Potser per por, potser perquè no s'estava preparat, potser perquè es va explicar alguna cosa que no era certa, però la realitat és que el dia que es va declarar es va mantenir la bandera espanyola a tots els edificis públics i es va deixar la gent orfa d'indicacions encaminades a fer efectiva aquesta república. Es va acatar el 155 i les eleccions derivades, i seguim sense govern republicà ni tan sols autonòmic. Així que no som cap república independent. I, per tant, per més que alguns hi vulguin actuar penjant cartells que així ho afirmin, aquests només serviran d'excusa a l'unionisme per victimitzar-se tot el dia, dient que una part del país els exclou. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I també amb en Martí, seguint amb la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ens aixequem amb el cel amb força núvols, però al llarg del dia aniran marxant i tindrem força estones de sol. Les temperatures al migdia seran agradables, arribarem fins als 17 graus i de mínim ens quedarem amb 4. Els propers dies, dimecres, amb un matí assolellat, però cap al vespre ens arriba un nou front que ens deixarà ruixats entre la nit de dimecres a dijous.
Com diem a vegades, això de Supermatí no és el nom d'un programa de ràdio, sinó que és com volem que comenci per tots plegats el dia. I per fer-ho, saludem en Toni Celles. Toni, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
També la Sílvia Pedret. Sílvia, hola.
Bon dia.
Anem amb els titulars de la jornada.
Salvem el Crit presenta al·legacions al Pla Especial Urbanístic dels Jardins de Cap Roig. L'associació reclama l'obertura del camí de ronda i que no sigui un espai privat. Actualment aquesta zona està delimitada per una porta de ferro.
Òmnium Cultural assoleix els 2.000 socis al Baix Empordà, un any després que es constituís la Junta Gestora Comarcal. Aquesta xifra dobla el nombre de membres que Òmnium tenia fa un any.
Torroella de Montgrí posa ordre a la zona de bars nocturns de l'Estartit. L'Ajuntament ha enllestit un pla especial urbanístic que regula els usos de l'anomenat Centre Roma, la zona de l'Estartit on hi ha locals d'oci de nit.
Alarma a Platja d'Aro per la presència d'un estafador professional. L'home és un delinqüent multireincident d'uns 60 anys. Venia rellotges falsos com si fossin de luxe. La policia local l'ha denunciat per venda ambulant.
L'Hospital de Palamós renova l'equipament d'hemodiàlisi. Són 24 nous monitors i un nou ecògraf. Els monitors permeten una tècnica més segura que redueix fins al 30% la mortalitat dels pacients que reben diàlisi.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni construirà nous vestuaris al Camp de Sant Antoni. Les obres començaran al maig per interferir poc en la campanya esportiva. L'objectiu és estrenar-los la propera temporada.
I uns dies després de conèixer que havia aparegut atropellat un llop, semblava que provinent de les Gavarres, intentarem conèixer una mica més detalls sobre la presència del llop, de l'espècie, a les Gavarres, i ho farem amb l'expert Josep Maria Massip. Serà al llarg d'aquest Supermatí d'avui, que ara comença. 8 del matí i 4 minuts, entrem en matèria, saludem en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Salvem el Crit ha presentat al·legacions al Pla Especial Urbanístic dels Jardins de Cap Roig. Des de l'associació reclamen l'obertura del camí de ronda i que no sigui un espai privat, Gerard.
Les al·legacions reclamen l'obertura del camí de ronda a la zona de Cala Russa. Actualment aquesta zona està delimitada per una porta de ferro. Les al·legacions, però, també insten a respectar qualsevol element dins de la zona protegida. Ho ha explicat el president de l'entitat Salvem el Crit, Josep Pi Ferrer, a Ràdio Capital.
Primer de tot, el que s'ha de fer és que tots els accessos lliures, de la Cala Russa i a la Cala Massoni, i també els accessos del Camí de Ronda. Aquest és un punt important. I l'altre punt és que això no es converteixi en una cosa privada només de cares a la galeria. Vull dir, això, hi ha unes lleis, s'han de complir, nosaltres creiem, i s'ha de respectar tot el que és estar en una zona pein d'espai protegit.
Des de l'Ajuntament de Palafrugell encara no s'han pogut estudiar les al·legacions. Tot i això, el regidor d'Urbanisme, Jaume Palaí, troba que l'al·legació és totalment correcta en declaracions a aquesta emissora.
Encara no l'hem estudiat, a mi em sembla correctíssim.
El regidor d'Urbanisme, però, ha destacat que aquestes al·legacions ja les tenien presents. Des del govern han defensat que no s'aprovarà el projecte final fins que la Fundació La Caixa se'n faci càrrec.
Si ni ho paguessin, Can Roig. Això no està posat a l'aprovació inicial, però no es farà l'aprovació definitiva si això no hi està inclòs.
Palaí, però, ha explicat que ara per ara ja s'està decidint qui se'n farà càrrec dels trams del Camí de Ronda.
Paguen tot el que és la part que pertany al castell, o sigui, a la Fundació La Caixa, això ho pagaran ells, i queda només una part, que és la connexió entre el carrer Castellets i els terrenys de La Caixa, que aquests són segurament els que haurem de veure com ho paguem, tot i que la previsió del terreny ja la tindrem fent.
Tot i les converses entre el consistori i la propietària dels jardins, l'entitat Salvem el Crit ha animat a la Fundació i els ajuntaments de Palafrugell i de Mont-ras a dialogar.
Els senyors de La Caixa el que haurien de fer és mirar d'haver-hi una mica de diàleg i mirar d'entre l'Ajuntament de Mont-ras, que hi ha bona relació, i l'Ajuntament de Palafrugell també, és tri diàleg, a veure com s'enfoca tot això.
El projecte especial urbanístic inicial es va aprovar a principis de gener. Ara està en fase de consulta pública i, segons el projecte inicial, s'ampliaria la superfície construïda de l'immoble, però per sota terra. L'objectiu és trencar amb l'estacionalitat dels jardins a causa del Festival de Cap Roig.
Informació completa, la d'en Gerard Tascaig, sobre aquest assumpte. Les 8 del matí, 7 minuts. David Parreño, bon dia.
Bon dia.
I ho hem sabut avui. Òmnium Cultural ha assolit els 2.000 socis al Baix Empordà un any després de constituir la Junta Gestora Comarcal. Aquesta xifra dobla el nombre de membres que Òmnium tenia just ara fa un any, David.
Sí, fa un any. El juny passat es va presentar la nova Junta Gestora després d'haver trobat un consens que es va anar generant a base de reunions i trobades en diverses poblacions. Els nous responsables de l'entitat al Baix Empordà apostaven llavors per aprofundir en el caràcter cultural d'Òmnium, reforçant i donant suport a les iniciatives de les associacions i entitats de la comarca. Per exemple, asseguren que volen promocionar la llengua catalana en el sector turístic. Ho explica Neus Colomer, que és membre de la Junta Gestora.
A nivell comarcal estem treballant perquè la Flama del Canigó arribi al màxim de municipis. Tindrem presència al carrer per Sant Jordi, prepararem xerrades i presentacions de llibres arreu de la comarca i tenim dos projectes que tenim per aquest any 2018 amb moltes ganes de poder-los dur endavant, que serà la commemoració del centenari de Montserrat Abelló i promocionar la llengua catalana al sector turístic.
A més, està previst que aquesta mateixa primavera se celebrin eleccions per formalitzar la seu d'Òmnium a la comarca.
Les 8 del matí i 9 minuts, saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Palau-sator invertirà gairebé 130.000 euros en millorar el camí d'accés al poble, Dani.
L'Ajuntament del municipi ha obert a licitació un projecte per millorar i ampliar el camí d'accés al municipi.
Sembla que tenim alguna dificultat per parlar amb en Dani Cortés. Intentarem restablir aquesta comunicació, aviam si podem millorar aquests problemes de connectivitat. És el que té. Avui no el tenim a l'estudi, com és habitual. Dani, a veure si ara et sentim millor.
Hola.
A veure, deies...
A veure, deia que l'Ajuntament de Palau-sator ha obert a licitació un projecte per millorar i ampliar el camí d'accés al poble des de la carretera GI-651.
Està previst que els treballs incloguin una nova pavimentació, una xarxa de drenatge superficial i una millora de la senyalització. El projecte preveu ampliar la calçada en el marge dret o marge esquerre i crear una xarxa de drenatge superficial mitjançant cunetes de terres i cunetes de formigó.
es traslladarà un pal de la xarxa de telecomunicacions que es troba al marge del vial i instal·laran arbres. Les obres es duran a terme en una sola etapa en un termini de 2 mesos des que s'adjudiquin les obres. Afectaran 2 finques, de manera que s'hauran de fer 2 expropiacions d'uns 400 metres quadrats cadascuna en terrenys agrícoles per les quals no es preveuen indemnitzacions.
Avui tenim dificultats per sentir-te bé, Dani. Ports de la Generalitat, per altra banda, i l'Ajuntament de Palamós han posat en marxa un procés participatiu amb l'objectiu que els ciutadans puguin opinar i fer propostes sobre el pla especial del port.
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, ha explicat al supermatí de Ràdio Capital que l'objectiu és recuperar la façana marítima de Palamós i integrar el port a la trama urbana.
Avui dia amb una càmera vostè pot fer un seguiment perfectament de la seguretat del port i qualsevol incident pot ser atacat, diguéssim, des del punt de vista de la seguretat al moment, no? Per tant, això és precisament el que en aquests moments hem de modificar, i hi ha alguns espais del present del propi port de Palamós que avui dia són pensats molt per un àmbit molt logístic i per un àmbit molt poc ciutadà, que es poden repensar perquè siguin espais ciutadans.
I ha explicat també que tenen una dotació de 150.000 euros preparada per invertir en el port quan el govern espanyol asseguri que esdevindrà un punt d'entrada a Schengen.
Hem fet el projecte constructiu, tenim el projecte constructiu a punt de licitar per 150.000 euros per acabar aquest requeriment, però esperem a fer-ho a rebre per part del Ministeri de l'Interior, per la subdelegació, pel delegat del govern a Catalunya, doncs la confirmació que allò que hem dibuixat, allò que hem projectat, definitivament és allò que el Ministeri d'Interior considera que és correcte.
Ha dit, però, que els projectes estratègics com el port de Palamós requereixen d'un govern constituït per dur-se a terme.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Més notícies del Baix Empordà. Torroella de Montgrí posa ordre a la zona de bars nocturns de l'Estartit. L'Ajuntament ha enllestit el pla especial urbanístic que regula els usos de l'anomenat Centre Roma, la zona de l'Estartit on hi ha locals d'oci de nit. La regularització estava pendent des de l'any 2002. Ara, aquest pla urbanístic ha de permetre que els bars siguin compatibles amb zones residencials i també fixa, a més, les condicions que han de complir, Toni.
L'any 2002 es va aprovar el pla general urbanístic i llavors es va suspendre la tramitació de nous bars musicals a les espera d'un pla especial que arriba 16 anys després. El nou pla especial té per objectiu la reordenació parcial de l'illa comercial del Centre Roma, basada en una regulació específica dels usos lúdics per fer-los compatibles amb l'ús residencial i millorar els espais públics interiors. La manca d'una regulació específica ha impedit durant aquests anys que els locals d'oci nocturn fessin les obres necessàries per l'educació i modernització de les activitats. Amb el nou marc, l'Ajuntament els podrà demanar, per exemple, que adaptin els espais a la normativa en matèria de limitació acústica, accessibilitat o medi ambient, entre altres. El pla estableix que no s'hi podrà implementar cap nova discoteca, mentre que l'actual podrà mantenir l'activitat perquè disposa de llicència. També estableix que els locals amb sortida a la plaça del Timó, el passatge de Roma o el de la Vela, hi fixaran l'accés per a aquesta banda, mentre que la resta d'accessos que tinguin es destinaran a sortida d'emergència. Fora de l'horari de funcionament, les portes d'emergència s'utilitzaran per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
1:09, alarma a Platja d'Aro per la presència d'un estafador professional. L'home, un delinqüent multireincident d'uns 60 anys, venia rellotges falsos com si fossin de luxe i ha acabat denunciat per la policia local de Castellplatja d'Aro per venda ambulant, Paula Boira.
Bàsicament, l'home es dedica a buscar gent d'edat avançada i intenta enganyar-los oferint-los, en aquest cas, rellotges que ell ha comprat per molt poc valor a preu real de mercat. Prèviament, altera els aparells per aparentar que són reals i de marca cara. El presumpte estafador arriba a ser tan curós que fa la targeta de garantia com si fos real i també posa una etiqueta QR que porta a la pàgina web de la marca real. La policia de Castellplatja d'Aro va detectar la seva presència aquest dimecres quan un veí de la població va alertar-los que l'acabaven d'intentar estafar amb la venda d'un rellotge pel centre del municipi. L'home se'n va malfiar i va donar la descripció del delinqüent a la policia. Entre d'altres, el presumpte estafador té un element que el fa inconfundible: li falta una mà. A més, és italià i té un accent i trets físics que van permetre localitzar-lo ràpidament. Portava un cotxe de lloguer que no estava adaptat per la seva condició física i, a més, quan el van escorcollar, li van trobar, entre d'altres, etiquetes de codi QR i factures de rellotges comprats made in China en botigues online. Com que la víctima de l'intent d'estafa no va denunciar el cas formalment, l'home va acabar denunciat per la policia local per una infracció de l'ordenança per venda ambulant. Anteriorment, se l'havia detectat en altres pobles de la costa i, de fet, compta amb antecedents policials també per fets que hauria comès a la resta d'Espanya. El denunciat havia perfeccionat un modus operandi que li permetia la mobilitat i la recurrència del delicte. Utilitza cotxes de lloguer que canvia cada 15 dies per no ser detectat. Ara el cas ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra.
Doncs ja ho sabeu, si us trobeu un venedor ambulant de rellotges de luxe, aneu en compte. No es tracti d'aquest mateix cas d'Estefa. És un quart de nou del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Ara seguim.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
La setmana passada ho explicàvem en aquest mateix programa. Va aparèixer un llop mort que semblava provinent de les Gavarres. Ara hem sabut les causes d'aquesta mort. Tècnics de la Generalitat de Catalunya han practicat la necròpsia a l'animal que van trobar, com dèiem, mort a la carretera C30 o al terme de Mont-ras, i han pogut confirmar que tenia almenys 5 anys d'edat. L'animal es va trobar el dia 27 de febrer a la carretera que passa pel Baix Empordà, i aquesta necròpsia ha confirmat que la causa de la mort immediata va ser un fort impacte produït per un cotxe. Segons l'informe, l'animal presentava politraumatismes a tot el cos. I per conèixer una mica més sobre, no tant sobre aquest accident, sobre la presència en si d'aquest mateix llop, tenim amb nosaltres en Josep Maria Massip, que és licòleg, que és el nom tècnic al qual es referim amb els experts relacionats amb llops. Senyor Massip, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolti, és normal que hi hagi un llop, que aparegui un llop a la carretera provinent de les Gavarres?
La pregunta és bona. Clar, evidentment, després de tants anys de no tenir aquest animal, quan abans hi era molt, molt corrent, per descomptat que en aquest moment ens sobta una mica, no? Però en aquestes circumstàncies, doncs, que tenim en aquest moment, en què ens entren els llops que venen, doncs, de França i que són franco-italians o italo-francesos, doncs, bé, no ens hauria de sorprendre tant, tot i que és un fet que fins al moment actual és un degoteig molt minso. D'aquí ve que, clar, evidentment, ens el trobem aquí. Nosaltres, de fet, ho havíem previst, una colla de persones que treballem aquest tema, havíem previst la presència de llops a moltes comarques, i entre elles el Baix Empordà, justament perquè tenim el corredor de les Gavarres, que és un indret per on poden entrar, en certa manera. Però, clar, bé, s'ha avançat una mica. Nosaltres dèiem com a màxim per l'any 2020, i ja ha estat ara.
Per tant, no és una espècie que, diguem-ne, formi part del paisatge de les Gavarres, però és normal en el sentit que els llops es mouen i poden utilitzar el corredor de les Gavarres per desplaçar-se, eh?
Sí, exactament. A més, jo em penso que també el fet que aquests dies, doncs, hi va haver, doncs, molta neu, segons quins indrets, és possible que també, en aquest cas, l'expulsessin una mica dels llocs on estava. I bé, com que poden fer molts quilòmetres, va baixar fins aquí baix.
Vostè ha dit fa un moment, l'esperàvem per l'any 2020 i s'ha avançat. Això vol dir que hi ha previsió que sigui més recurrent que aparegui aquesta espècie?
No necessàriament, perquè a vegades també va a temporades. A vegades n'entra algun que es deixa veure o no es deixa veure. És un animal molt discret, i a la vegada, doncs sí, ara, és clar, la previsió, doncs, mirant a França, per exemple, quan va començar a entrar, en certa manera vam comentar una miqueta com anava aquesta introducció a França, com introducció en el sentit no de portar-los, sinó que arriben de forma natural, a veure quina velocitat tenia, van veure que era, en certa manera, discreta, i aquí, per tant, com que encara en tenim menys perquè n'entren, vaja, de molt de tant en tant, vam afluixar una mica la previsió, diguem-ho així. Uh-huh. Però, en realitat, aquest, doncs, no deixa de que ens ha sorprès una miqueta, no del tot.
Escolti, si hi ha alguna... Es descarta o es contempla que pugui haver-hi més exemplars de llop aquí a casa nostra?
És possible, sí. A veure, el que passa és que no sabem això quan passarà, però des del moment en què estan criant ja a França i que allà, doncs, la majoria dels que ens arriben aquí són mascles joves, amb alguna excepció, com ha passat amb aquest, que és un animal doncs, ja adult, és possible, perquè desenganyem-nos, aquest llop, vés a saber, potser estava buscant femella, però de moment no en tenim ni una, de manera que no poden criar en aquest sentit, doncs bé, en el futur és possible. Ara, quan serà? Això és més difícil encara de preveure.
Diu, no tenim ni una femella. Com se sap els exemplars que poden haver-hi? Com es té controlat això, si és que es té controlat? O és una qüestió de simplement ha sigut vist en algun moment i un lloc determinat?
Sí, no, la Generalitat està fent una gran feina, els agents rurals i altres entitats doncs, ho estan mirant també, i bé, en qualsevol cas, quan se sap que hi podria haver algun llop allà, o bé algú li sembla doncs, que el seu bestiar doncs, ha tingut alguna afectació, els tècnics hi van, fan totes les mostres d'excrements, de pèls, de qualsevol rastre que s'hi pugui trobar, i Val. Llavors a partir d'aquí se sap.
Val. Jo li he de dir, si jo vaig caminant pel bosc i veig un llop, d'entrada no sé ni si el sabria distingir. Com podem saber que es tracta d'un llop?
Bé, a veure, hi ha gent que els confon. I no m'estranyaria que molta gent no és que n'hagin vist, però és que, a veure, ens sembla que hi sap què quan veiem, quan podem veure un lloc, però la majoria de vegades, i parlo fins i tot per experiències personals, no sabem ni que hi són i ens estan mirant i no ens n'adonem. No parlem d'aquí, parlem de territoris com ara doncs, la Sierra de la Culebra Zamora, que és l'indret on hi ha més llocs, i que quan hi vas, mal de caps tens, i pagant fins i tot, hi ha gent que paga per anar-los a veure i no n'arribes a veure cap, tot i portar telescopis. De manera que són tan discrets que pràcticament no es poden ni veure. Ara, una casualitat, que hi ha algú que n'ha pogut fotografiar i n'ha pogut trobar, però això, vaja, costa moltíssim que passi.
Però, per tant, si pel que sigui n'acabéssim veient un, gairebé que no ens hi acostem a donar-li menjar, no?
No, per descomptat que no. A veure, qualsevol animal salvatge no se'ns acut de fer això mateix que m'està dient. Per tant, a veure, un animal salvatge, doncs, fins i tot un ocell, si l'agafes, et pot pessigar, no? Vull dir, d'aquí ve que no, els animals salvatges s'han de deixar tal com són. I un gos, doncs, el més segur és que s'acosti remenant la cua. I un llop, el màxim que pot fer és fer algun soroll que no ens agradarà gens.
I llavors què fem? Ens arrenquem a córrer?
No, mai de la vida, és que mai de la vida. No, és que no hem de pensar amb això.
Disculpi les preguntes que poden ser una bajanada, eh? El que passa que jo realment és que m'estic imaginant aquesta situació i penso que no sabria com actuar.
No, a veure, d'entrada és un supòsit que en principi no se sol donar.
Ja.
Vull dir, bé, distingir un gos d'un llop. A veure, quan veiem un llop, automàticament es veu que és un animal diferent dels gossos que veiem. Perquè tenen, d'entrada, el cap el tenen normalment força gros. A part que l'estructura és molt més robust que qualsevol gos, i a la vegada doncs, ja la pròpia manera de veure-ho. Ara que algunes vegades es pot confondre, per descomptat, i sobretot doncs, persones que no contemplen ni gossos ni llops, fan ni cas, són els casos que alguna vegada s'ha documentat, per exemple, a França, hi havia una senyora que estava estenent la roba i em va passar un per darrere i ja el seguien, els tècnics, I li van preguntar, escolti, no ha vist cap animal? Diu, si ha passat un gos fa un moment. Bé, doncs no era un gos, era un llop. D'aquí ve que això tampoc ens ha de preocupar.
Vaja, per tant, donem per fet que aquest ha estat un cas molt aïllat i vaja, hi ha poques possibilitats que torni a passar, perquè, escolti, ara que a més s'acosta la temporada d'estiu, les altes temperatures afavoreixen o perjudiquen aquesta possible presència?
Bé, a veure, el llop és capaç d'establir-se tot arreu. Primitivament, o sigui, ja estem parlant de fa poc temps, perquè al final del segle XIX i ja començaments del XX el teníem pràcticament a tot Catalunya. Vull dir, d'aquí ve que és molt possible això. Però el fet que circulin no és cap mena de problema, perquè poden fer grans distàncies i ara poden estar aquí, poden estar en un altre lloc dintre poc temps.
Josep Maria Massip, licòleg, gràcies. El licòleg Josep Maria Massip, gràcies per atendre'ns i per, vaja, aclarir-nos una mica més sobre aquest succés que explicàvem la setmana passada i que va trasbalsar una mica a l'opinió pública de la comarca.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
5:02 del matí. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni construirà nous vestuaris i també instal·larà graderies al camp de futbol del Sant Antoni.
Supermatí.
El consistori espera estrenar-los la temporada 2018-2019, Pedro Ruiz.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni construirà un nou equipament de vestidors al camp de futbol de Sant Antoni. Així ho preveu el pla d'inversions que va quedar aprovat amb els pressupostos del 2018 i s'hi destinarà una partida de 350.000 euros. Ara el consistori treballa per adjudicar les obres i encetar-les el mes de maig per interferir el mínim possible en les jornades esportives que es disputen a aquest complex esportiu. El projecte preveu la demolició de l'actual edifici de vestidors, que es veurà reemplaçat per un de nou, amb 552 metres quadrats i 444 de superfície útil. En total hi haurà 6 vestidors i 2 per als àrbitres. Altrament, hi situaran un espai de local social, 6 magatzems, una oficina i 2 lavabos. A més, hi haurà una mena de planta superior on hi haurà grades i un bar. En aquest sentit, Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, ha volgut expressar la satisfacció del seu executiu per poder fer realitat aquest projecte.
Aquesta és una aspiració que ja feia temps que la teníem en mente, en cartera. L'any passat va estar a punt d'entrar en el pressupost, però ja finalment aquest any hem pogut fer-ho i francament estem molt contents de que la quantitat de jugadors de futbol, especialment els més petits, puguin tenir uns vestuaris dignes.
I l'Hospital de Palamós renova les seves màquines. Concretament ha renovat el seu equipament d'hemodiàlisi. Són 24 nous monitors i un nou ecògraf. Els nous monitors permeten una tècnica més segura que redueix fins al 30% la mortalitat dels pacients que reben la diàlisi de vit.
La renovació s'ha completat amb un nou ecògraf que permet valorar i monitoritzar l'accés vascular dels pacients. Això, dit planerament, vol dir ajudar a anticipar-se a possibles problemes de trombosi i, en conseqüència, evitar derivacions i visites a l'hospital. També s'està treballant amb un sistema de gestió clínica que s'integrarà amb tota la informació mèdica que està disponible actualment. Per dir que l'hemodiàlisi és un mètode que s'utilitza en els pacients amb insuficiència renal crònica i que necessiten un tractament que realitzi les funcions de filtrar la sang que normalment realitza un ronyó. L'Hospital de Palamós compta amb aquesta unitat de diàlisi des de fa gairebé 30 anys.
Gràcies, David Parreño. Aquesta música, no saps mai si has de parlar de l'hemodiàlisi de l'Hospital de Palamós o has de parlar de les eleccions als Estats Units. Notícies que us acabem d'explicar al Supermatí, que trobareu ampliades al nostre portal informatiu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a més de tenir persones documentades que expliquen l'actualitat, tenim persones especialistes en diversos àmbits que la comenten i que generen articles, que generen comentaris d'opinió al voltant de diferents temes. Avui la participació arriba de la mà de la xef Lola Puig.
Ous de gallarets, vi natural de Fonteta, porros de l'Horta de la Viola, l'arròs de l'Estany de Pals, farines de xeixes d'en Ramon Serra, calçots de les Xirivies, maduixes de l'Horta de la Mercè, pastissos de la Mamen, cols d'en Joan Granados, pastanagues de l'Enric Navarro, formatges del Rebost del Pastor, porc d'en Pino, vedella de l'Albera, xai d'en Gep Puig, pasta de blats antics del forn, pa i figues, infusions de la Maria Coloret, tòfones d'en Matavaques, el recuit de Mas Mercè, codonyat d'en Narcís, peix d'Arts Menors, tot aquest reguitzell són els productes que entren als restaurants quilòmetre zero del nostre Empordanet. Avui, just avui, és un gran dia pel moviment de restaurants quilòmetre zero de Slow Food. És el dia esperat per molts quan arriba aquesta època. Per què? Es reparteixen les plaques, plaques que ens distingeixen com a cuiners, que a la nostra carta hi ha majoritàriament productes ecològics, de temporada, de productors de casa, peix d'aquí de pesca sostenible, vins ecològics majoritàriament naturals. Tanquem la porta als transgènics i ens agrada compartir amb altres companys cuiners per millorar el vincle entre la terra i la gastronomia local. Tot això per fer gaudir d'un bon àpat amb pedigrí als nostres clients. Ho hem celebrat a Cervera, amb una gran festa organitzada pel Convivium Terres de Lleida, gran mercat de productors Slow Food, trobada de cuiners de tots els indrets de Catalunya, show cookings, concerts i un bon i deliciós àpat. El convidat especial aquest any ha sigut el mític Josep Lledonosa, que ha recordat la importància de vetllar per les receptes tradicionals. En Pep Palau, director del Fòrum Gastronòmic, ha conduït l'acte d'entrega de plaques. S'han repartit 48 plaques a tot Catalunya, 9 només a la nostra zona, quasi un 20%, i 2 del Rosselló que s'han afegit al nostre grup. En total, 4 més que l'any passat. Els restaurants quilòmetre zero que repetim som Cala Maria de Llagostera, Cala Lola d'Ullestret, Antaviana de Figueres, Casa Mar de Llafranc, Vicus de Pals, Integral de Figueres i els nous, la Calèndula de Regincós, de la companya de tribu de Ràdio Capital, el Ginjoler de l'Hort del Rector de Sant Feliu de Guíxols, el Marítim de Tossa de Mar, Via del Vi de Perpinyà i la Cuisine de Comptoir de Colliure. A més, s'han repartit 3 plaques més que l'any passat a productors compromesos en fer el seu treball seguint la mateixa línia, amb molta consciència. Un d'ells ha sigut el nostre gran productor d'arròs, l'Albert Grassot, de l'Estany de Pals.
Doncs sí, doncs precisament això volíem explicar-vos també, que el Baix Empordà, el restaurant Casa Mar de Llafranc, el Vicus de Pals, regentat per en Damià Rafeques, s'hi sumen també el Ginjoler de Sant Feliu, de la Carme Piques i en Xavier Gubau, un restaurant que es declara per cert amant de la cuina de mar i muntanya, la Calèndula de Regencós amb la Yolanda Bustos, tal com deia la Lola fa un moment, i el seu gust, s'ha valorat el seu gust per utilitzar herbes, flors, arrels i fruits silvestres en les seves creacions, i el restaurant Cal la Lola de l'hotel El Fort d'Ullestret amb la cuina de la precisament comentarista d'avui, la Lola Puig, i que és a més una de les pioneres del moviment Slow Food a l'estat espanyol. Així doncs, felicitats a tots ells per aquest reconeixement i de nou una vegada més l'excel·lència de la cuina de qualitat de casa nostra es posa de manifest amb aquesta entrega de guardons relacionats amb l'Slow Food. Són 3 els minuts que passen de 8:45 del matí. Acabat el bloc informatiu més pròxim. També tenim temps, com sempre, per fer una mirada a la informació d'àmbit general en format més breu i que repassem a moda de titulars, com és habitual, amb l'Alba Lejide, a la que saludem. Alba, bon dia.
Bon dia.
Carles Puigdemont reunirà dimecres a Bèlgica els diputats de Junts per Catalunya. La reunió es produirà després que el Suprem denegués a Sánchez el permís de sortida puntual per assistir al ple d'investidura, Alba.
La reunió de treball es durà a terme un mes després que Puigdemont ja convoqués els seus diputats a principis de febrer. I es produirà, però, pocs dies després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, denegués a Jordi Sánchez la llibertat provisional i el permís de sortida puntual de la presó. La defensa de Sánchez va descartar el passat diumenge presentar la petició de mesures cautelars davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg i ha optat, en canvi, per presentar un recurs d'apel·lació davant del Suprem.
Ciutadans demana la compareixença de Roger Torrent al Parlament per reconèixer que no té candidats i desbloquejar la situació. Inés Arrimadas diu al Biol que es presenti ell a una investidura fallida si creu que es pot arribar a fer.
El recurs considera que la denegació vulnera drets polítics molt importants, tant individuals de sang.
Bé, aquesta no era la crònica a la que fèiem referència. Aquesta crònica és la que explica el que la defensa de Jordi Sánchez recorre al Tribunal Suprem la denegació de permís per assistir al ple d'investidura. L'advocat veu inaudit que un jutge digui quin és el candidat més oportú i digui que el diputat no pot cometre cap delicte durant el seu discurs per la inviolabilitat parlamentària.
El recurs considera que la denegació vulnera drets polítics molt importants, tant individuals de Sánchez com col·lectius dels més de 2 milions de votants dels tres partits que podrien donar suport a la investidura. També assegura el recurs que Sánchez no pot reiterar cap delicte de rebel·lió o sedició durant el trasllat en furgoneta ni tampoc durant el discurs, ja que té inviolabilitat parlamentària.
I ara sí, Ciutadans demana la compareixença de Torrent al Parlament per reconèixer que no té candidats i al seu torn Inés Arrimadas li ha dit a Xavier García Albiol que es presenti ell si creu que es pot fer la investidura.
La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha acusat Torrent d'amagar-se darrere la mesa i parlar només davant d'una càmera o fent mítings en actes institucionals. Ha afegit que ha parlat amb el PSC, Catalunya en Comú Podem i el Partit Popular i que a tots els ha semblat raonable la seva proposta. D'altra banda, ha contestat el president del Partit Popular, Xavier García Albiol, que es presenti ell a una investidura fallida, com li va reclamar el Popular ahir al matí.
En primer lloc, jo no sé si el senyor Albiol sap com funciona el Parlament, no sé si després de la davallada que han tingut estan fora de la dinàmica parlamentària, però és que ara mateix ni el senyor Albiol es pot presentar. No es pot presentar ningú, però en qualsevol dels casos, ja ho hem explicat moltes vegades, no sumem i, a més, insisteixo, si el senyor Albiol pensa que ell es pot presentar per desbloquejar la situació, que ho faci. Jo crec que no ho pot fer, però això potser seria reconèixer per part del senyor Albiol que no sap ben bé com funciona el Parlament.
L'autòpsia del nen Gabriel revela que el van estrangular el mateix dia que va desaparèixer. La policia recopila informació sobre la mort d'una de les filles de la dona detinguda per haver-lo matat.
L'angoixant recerca del menor de 8 anys es va tancar després de 13 dies el passat diumenge amb el pitjor dels desenllaços. La Guàrdia Civil va arrestar la parella del pare del petit mentre traslladava el cos del nen dins el maleter del cotxe. El dilluns els agents van escorcollar una finca de la família on es trobaria el pou on la dona hauria amagat el cadàver del petit.
Gràcies, Alba Legide.
Supermatí, a Ràdio Capital.
8:37. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, aquí fotent-li el matí del dimarts.
I tant que sí, com ha de ser. Avui és dimarts 13, no?
Avui dimarts 13, és veritat.
Millor que no parlem gaire, que jo el darrer dimarts 13 vaig tenir una desgràcia amb el cotxe.
Què dius? Calla, home.
Sí, 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 una avaria de... És igual, anem
sí,
per lo que anem.
No, no, dius, no parlem gaire, el tio ens explica aquí la història. Calla, home, calla, no sigui, no creguis el mal temps.
O sigui, és pájaro de mal agüero, com diuen en castellà.
Exacte. Com sempre, ocell de mal viarany, en català, què et sembla?
Anem per la tecnologia.
Vinga, no? Anem per la tecnologia. Escoltem, sabut que Twitter ha fet una eliminació massiva de comptes falsos.
Sí, així ha estat. Fa pocs dies el que ha fet la xarxa social de l'ocellet és eliminar un munt de comptes, no falsos, no, comptes que eren reals. El que passa que el que actuaven era com el que es coneix com a lladres de contingut. És a dir, agafaven contingut. Sí, agafava un contingut de comptes que s'ocorren, és a dir, tu imagina que ara tu tens un blog i te corres els continguts. Et corres doncs un post cada setmana, amb contingut propi, amb imatges, amb vídeos, amb àudios, podcast, tal, i això, doncs clar, tu tens un abast limitat, doncs tens la teva xarxa de contactes, vas fent com vas podent, sí. Vas creixent a poc a poc, orgànicament, no? Doncs arriben després alguns espavilats que el que fan és agafar aquest contingut, presentar-lo com a propi, si ja els ha contingut, no? I després creen diversos perfils que se segueixen entre ells, fan retuits, fan m'agrades, i al final, com que són comptes que aconsegueixen o tenen la capacitat d'aconseguir una gran massa de seguidors, presenten, o sigui, al final acaba sent la cosa tan gran que acaba presentant-se com el contingut com si fos propi, no?
Val.
I això acaba perjudicant l'autor original, no?
Val.
Doncs això Twitter ho ha identificat i ha fet una eliminació massiva de comptes que fan aquestes pràctiques. Bé, em sembla molt bé.
Sí, no,
em sembla molt bé. Protegir els drets d'autor, protegir l'autor original. També va passar ara fa unes poques setmanes que Twitter va fer també una eliminació massiva de comptes de no sé si dir-los polítics, però bueno, de gent d'ultradreta nord-americana. Que feien apologia doncs, d'això de l'altra dreta, no?
Sí.
I també va fer una eliminació massiva d'aquest tipus de perfils, d'aquest tipus de comptes. Al final és el que diem sempre, les xarxes socials sota l'anonimat o sota el semi-anonimat ens pensem o ens hem arribat a pensar que es pot fer de tot i es pot fer qualsevol pràctica i no és així.
Home, doncs mira, ho celebrem, la veritat, perquè així, si tot el que contribueixi a treure una mica el gra de la palla, doncs escolta, ja està bé.
Sí, a més amb un món en el que avui dia és molt fàcil intoxicar a tothom si no tens una mínima capacitat de destriar, no? El que t'arriba al mòbil, el que t'arriba a la tauleta, el que t'arriba a l'ordinador. I avui cada dia és més difícil fer-ho, això, eh?
Molt bé, doncs, escolta, més coses. Alguns hem notat ja aquest petit canvi que ha fet WhatsApp. En què consisteix?
Sí, doncs el polèmic missatge eliminat que es va implementar ara fa uns mesos, la capacitat que teníem de poder eliminar un missatge quan ja s'havia enviat, no eliminar-lo del nostre propi xat, sinó eliminar-lo fins i tot del dispositiu de destí.
Sí.
D'acord? Si fos un destinatari únic o fos un grup.
Sí.
Doncs bé, 7 minuts era el temps màxim que teníem per poder eliminar el missatge. Ara WhatsApp l'ha ampliat a poc més d'una hora. Bé, han sigut al final les queixes dels usuaris els que han fet que la companyia es plantegés doncs, que feia falta més temps per poder adonar que havies ficat la pota, no?, amb un missatge. Home, la veritat és que és difícil que algú amb més d'una hora no se n'adoni que un missatge ha estat eliminat.
Clar.
És a dir, normalment la mitjana de consulta del WhatsApp és bastant menys d'una hora.
Clar.
A veure, no sempre, no? Perquè jo a vegades, no sé, per exemple, jo els dies que faig classe, que faig formació, puc estar 3 hores sense mirar el mòbil, no?
Sí, no, a veure, tots coneixem, jo conec un munt de gent per aquí a l'Empordà que ja sigui perquè no tenen cobertura o perquè la gent s'agafa la vida una mica més de calma, que li escrius a les 10 del matí i et contesten a les 7 de la tarda. Vull dir que...
Exacte.
Sí, sí.
No, i que hi ha molta gent que és molt d'admirar que fa això, precisament, que es pren la vida una mica més de calma
ja.
I que no contesta immediatament els WhatsApps al cap de pocs minuts, eh?
Sí, sí.
Doncs bé, en tot cas, l'objectiu d'aquesta funció d'eliminar missatges no és precisament que algú no se n'enteri, no s'assabenti que s'ha enviat un determinat missatge, perquè apareix l'avís de que el missatge ha estat eliminat.
Clar, sí,
per tant,
sí.
El que han fet ha sigut ampliar el temps perquè puguis eliminar el missatge i com a mínim, si no vols, no haver de donar explicacions, no?, de per què has eliminat el missatge. I en tot cas el contingut queda ocult. Tot i que també llegia ara en un blog... Sí, sempre, home, clar. Si no, no tindria emoció la cosa. Hi ha una manera de poder esbrinar el contingut d'un missatge eliminat de WhatsApp, eh?
Què dius?
Sí.
Ah, sí?
I la sí, sabem, però tinc una mala notícia per tu.
Què?
Tinc una mala notícia per tu, Miquel. No és compatible amb els iPhone. Només és com a dispositius Android. I a veure, tampoc és que sigui molt infal·lible. A veure, es fa a través d'una aplicació de tercers i aquí, clar, ja comencem un altre cop amb el tema de les dades, de la privacitat, etcètera, no? Però bueno, hi ha una aplicació que és capaç de llegir les notificacions. Perquè una cosa és un missatge que t'arriba per WhatsApp i que queda enregistrat i queda gravat a
la conversa
de l'aplicació, i una altra cosa és la notificació, la gestió de les notificacions que fa el mòbil o el dispositiu, no?
Clar.
Clar. Si te fixes, realment les notificacions ja contenen el text del missatge.
Bueno, en els casos, jo per exemple, ho tinc configurat perquè no les mostri, però...
Val, sí. D'acord. Jo també ho tinc així perquè, si no, qualsevol, en el moment que s'encén la pantalla, qualsevol que tinguis el mòbil por ahí, el podria llegir, no? Però hi ha moltíssima gent que no. Val? Llavors, hi ha una aplicació que llegeix les notificacions.
Vale.
Si tu executes l'aplicació en el temps en què el missatge encara no s'ha eliminat, o no s'ha eliminat la notificació, millor dit, doncs pots llegir el contingut del, del missatge, pots arribar a llegir, ja fet a la llei, fet a la trampa, és nivell diós, no?
És nivell friki pajillero, ja t'ho diré ara, eh?
Sí, una mica, perquè negar-ho.
Bueno, escolta, res, escolta, si WhatsApp permet eliminar, doncs s'elimina i punt de pelota. Va, més coses. Microsoft anuncia una nova versió del Windows 10.
Sí, això la veritat és que sorprèn una mica, o ha sorprès una mica, però quan apareix a llegir la notícia llavors ho entens tot, no? Perquè fa un temps, quan Microsoft va anunciar que Windows 10 ja no seria una evolució de... És a dir, que no hi hauria un Windows 11, Windows 12, com estàvem acostumats, no? Sinó que Windows 10 passava a ser un servei i que en tot cas hi hauria macroactualitzacions a l'estil Apple, no?
Sí.
Doncs ara ens sortien amb que hi ha una nova versió de Windows que serà el Windows 10 S. Però finalment Microsoft ha dit que no serà una nova versió de Windows i que realment serà com un mode de funcionament de Windows. És a dir, l'any vinent, l'any 2019, sí, amb una d'aquestes macroactualitzacions, la gent serà una actualització de Windows que permetrà que puguis passar del mode normal de Windows al mode Windows 10S. Això què significa? Doncs que d'entrada serà un sistema una mica més reduït. No podràs instal·lar qualsevol aplicació. Una de les coses que per les quals es caracteritza Windows és que pots instal·lar el que t'ho santa gana.
Sí.
D'acord? Pots instal·lar el que vulguis. Aquí també tens el problema dels virus, etcètera, etcètera, no? Uh-huh. Val. Doncs amb aquesta versió de Windows no podràs instal·lar res que no sigui baixat de la botiga oficial de Microsoft. D'acord?
I això és a qui va dirigit, això? A empreses,
això
per
va
exemple?
Dirigit, això, no, això va dirigit a competir directament amb els Google Chrome, amb els Chromebooks. Amb aquests portàtils que funcionen, que són de Google, que funcionen amb el sistema operatiu de Google i que necessiten molt pocs recursos per funcionar. Clar, si tu te baixes una aplicació oficial revisada per Microsoft, aquesta aplicació estarà optimitzada per funcionar amb entorns de Microsoft, perfectament calculada perquè no consumeixi més recursos dels que pot suportar la màquina, etcètera, etcètera, etcètera. Wow. A més, lliure de virus, una mica intentant imitar tot l'entorn Apple i sobretot l'entorn dels Chromebooks que tant d'èxit estan tenint en el sector educatiu. És aquí un vol.
Sí, això no t'ho anava a dir. Realment hi ha... El Chromebook és un competidor factible del Windows?
Home, mira, hi ha molts instituts i escoles de primària que fan servir Chromebook perquè no pagues llicències pel sistema operatiu. Quan Windows té un cost, va associat al preu de la màquina. Però d'entrada tens moltíssimes escoles que fan servir Chromebooks. Per què? Doncs perquè tens un sistema que no pagues drets de llicència, o sigui, no pagues llicències, a més, li pots instal·lar doncs, aplicacions com tot el que és la suite de Google Drive, de Google Calendar, Google Docs, etc. I amb això ja pots treballar.
Clar. Carai, i doncs per quan està previst això? 2019?
Això l'any que ve, 2019, sí. Sí. Però finalment no serà una versió nova, el que dèiem. Serà una característica que vindrà incorporada amb tots els sistemes de Windows. Per tant, tu podràs escollir el mode de funcionament, el mode normal de tota la vida, instal·lar aplicacions, etc, o el mode Windows 10S, que només permetrà treballar en un entorn determinat, amb una configuració predeterminada.
I si et passes a Windows 10S, després et pots tornar a passar al Windows 10 normal?
Sí, en principi no ha dit el contrari Microsoft.
Molt bé. Doncs, escolta, gràcies una setmana més per acostar-nos a aquests tips tecnològics.
A tu, i que passis un molt bon dimarts, que passeu un molt bon dimarts, dia 13.
Que vagi molt bé, Joan Lluís, i vigila la carretera, eh?
Ei,
que el dimarts tens el tema de les bromes.
Adéu.
Adéu.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
En Josep Lluís Vidal i els seus tips d'informació digital, que podeu trobar també, per descomptat, al nostre web.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a Palamós, durant tot el mes de març i abril, estem en temps d'agenda ja, eh? Arriba la cinquena edició de la campanya gastronòmica de nit més que plats a Palamós. Pau Ponseti.
La campanya gastronòmica de nit més que plats a Palamós, que s'allargarà fins al 30 d'abril, ajunta diversos restaurants de Palamós on ofereixen una petita carta amb una varietat de 9 platets que consisteixen en mitges racions. El client pot triar d'aquesta petita carta 3 plats, uns postres i una copa de vi o de cava a un preu de 23 euros. A més, enguany i sota el lema Sopo, per tant ajudo, de cada menú es destinarà 1 euro que anirà a entitats socials de Palamós.
Doncs aprofito la vinentesa, aprofito aquest micròfon per traslladar a tot l'equip d'aquest programa que hauríem d'anar un dia al Més que Plats a Palamós, a la nit, a sopar un dissabte o així. Més coses. A Sant Feliu de Guíxols, fins aquest 29 de març, podeu gaudir de la campanya gastronòmica que gira al voltant del peix o palo.
La tradició ens diu que per la Quaresma no podem menjar ni carn ni ou, sinó peix, i el peix més tradicional per la Quaresma és el bacallà. Coincidint que a través del port de Sant Feliu de Guíxols es va introduir el peix o palo, que és el bacallà sec, actualment la població ha dissenyat aquesta campanya gastronòmica on diversos restaurants de la població ofereixen una gran varietat de plats on el producte principal és el peix o palo.
I finalment acabem a Palafrugell amb una altra campanya gastronòmica, perquè fins al 25 de març a Palafrugell segueix vigent l'edició actual de la Garoinada.
L'agenda cultural de la setmana.
La Garoinada és una de les primeres campanyes gastronòmiques de les comarques gironines i una de les més conegudes. Va néixer l'any 1992 i pren com a producte principal les garoines, també conegudes com eriçons de mar o garotes. Es celebra en ple hivern durant les minves de gener, quan el mar està tranquil i la garoina està en el seu millor moment. I també diversos restaurants ofereixen aquest producte tan ben valorat durant aquesta temporada en diverses formes i, a més, també ens proposen diverses activitats al voltant de la garoina.
I tot això us ho expliquem avui, que és dimarts 13 de març del 2018. El mateix dia en què aquesta cançó que esteu escoltant de fons de Rick Astley arribava al número 1 de la llista Billboard. Això era l'any 1988, Marc Clapés.
El cantant de només 21 anys va aconseguir que amb el seu primer treball, i que només feia un parell de setmanes que era al mercat, l'èxit més important de la seva carrera i la cançó amb la que tothom el recorda. El tema formava part del disc Whenever You Need Somebody, on també va aconseguir triomfar als Estats Units amb la cançó que li donava nom, o també Together Forever. Tot i que posteriorment va editar algun altre treball, va passar sense pena ni glòria i ja mai més va fer res destacable, i és un dels molts artistes que se'l coneixen com d'un sol èxit, un gran One Hit Wonder.
Doncs escoltem una mica d'aquest Never Gonna Give You Up, que era número 1 al Billboard l'any 1988. Never Gonna Give You Up, aquesta cançó que un dimarts 13 de març del 1988 arribava al capdamunt de la llista Billboard, que en aquella època era la llista d'èxits més important del món. I també, tal dia com avui, un dimarts 13 de març, a la ciutat del Vaticà s'escollia a Jorge Mario Bergoglio com a nou papa de Roma.
Me permito una anécdota que viví hace como año 75 en tu diócesis, en tu arquidiócesis. Yo le había hecho una promesa al Señor del Milagro de ir todos los años a Salta en peregrinación para el Milagro si mandaba 40 novicios. Mandó 41.
I... El papa Francesc, que és el primer papa no europeu des de la mort de Gregori III l'any 741 i també el primer castellano parlant. Va néixer al barri de Flores, a Buenos Aires, el 1936 i va esdevenir papa el 2013, agafant el relleu de Benet XVI. Escollia el nom papal en honor a Francesc d'Assís.
Escoltem una mica més d'aquest moment.
Me acompañaba, que estaba conmigo, había venido conmigo. Y se acerca una señora, ya a la salida, con unos santitos. Una señora muy sencilla. No sé, sería de Salta o habrá venido de no sé dónde, que a veces tardan días en llegar a la capital para la fiesta del milagro. Padre, ¿me lo bendice? Le dice al cura que me acompañaba. Señora, ¿usted estuvo en misa? Sí, padrecito. Bueno, ahí la bendición de Dios, la presencia de Dios bendice todo, todo lo hace. Sí, padrecito, sí, padrecito. Y después la bendición final bendice todo. Sí, padrecito, sí, padrecito. En ese momento sale otro cura, amigo de este, pero que no se habían visto. Entonces, oh, vos acá, se da vuelta. Y la señora, que no sé cómo se llamaba, bueno, digamos, la señora, sí, padrecito, me mira y me dice, padre, ¿me lo bendice usted?
Molt bé, aquest xascarrillo, una mica Eugenio, el papa. Li ha faltat dir, saben aquel que dice...
Supermatí.
Tornem a parlar amb en Dani, a veure si ha pogut acabar del seu atac de riure, Dani.
Hola, hola, hola.
Hola. T'ha agradat l'anècdota del papa de Roma o què?
Moltíssim.
Molt, eh? No te l'imagines, no te l'imagines vestit de negre en un escenari fosc amb un tamboret i un got de whisky i fumant i explicant-lo, sabent aquell que diu que hi va una senyora, padre, me lo dice. No te l'imagines així, no?
No me l'imagino. Cal fer un exercici.
Clar, tu saps qui era l'Eugenio, fill?
D'imaginació. Clar que sé qui era.
Ah, vale. Va, al Supermatí d'avui hem parlat amb el licòleg Josep Maria Massip, que ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que la presència de llops no ens hauria de sorprendre tant.
Els llops, diu, es poden moure pel corredor de les Gavarres, segons ha explicat, però ell esperava que fos habitual al futur.
Havíem previst la presència de llops a moltes comarques i entre elles el Baix Empordà, justament perquè tenim el corredor de les Gavarres, que és un indret per on poden entrar en certa manera, però clar, bé, s'ha avançat una mica. Nosaltres dèiem com a màxim per l'any 2020 i ja ha estat ara.
Ha dit que els llops són tan discrets que gairebé no es poden veure, si us els trobeu passejant pel bosc, i que són capaços d'establir-se en qualsevol punt, tot i que arribi la calor.
Saps què m'estava imaginant? M'estava imaginant en Marc Clapés davant d'un llop.
No sé qui tindria por.
Sí.
Jo crec que el llop fugiria.
Va, fins demà, Dani. Adéu.
Vinga, adéu.
I més notícies que us hem explicat i que repassem amb en Toni i amb la Sílvia.
Salvem el Crit presenta al·legacions al Pla Especial Urbanístic dels Jardins de Cap Roig. L'associació reclama l'obertura del camí de ronda i que no sigui un espai privat. Actualment aquesta zona està delimitada per una porta de ferro.
Òmnium Cultural assoleix els 2.000 socis al Baix Empordà, un any després que es constituís la Junta Gestora Comarcal. Aquesta xifra dobla el nombre de membres que Òmnium tenia fa un any.
Torroella de Montgrí posa ordre a la zona de bars nocturns de l'Estartit. L'Ajuntament ha enllestit un pla especial urbanístic que regula els usos de l'anomenat Centre Roma, la zona de l'Estartit on hi ha locals d'oci de nit.
Alarma a Platja d'Aro per la presència d'un estafador professional. L'home és un delinqüent multireincident d'uns 60 anys. Venia rellotges falsos com si fossin de luxe. La policia local l'ha denunciat per venda ambulant.
L'Hospital de Palamós renova l'equipament d'hemodiàlisi. Són 24 nous monitors i un nou ecògraf. Els monitors permeten una tècnica més segura que redueix fins al 30% la mortalitat dels pacients que reben diàlisi.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni construirà nous vestuaris al Camp de Sant Antoni. Les obres començaran al maig per interferir poc en la campanya esportiva. L'objectiu és estrenar-los la propera temporada.
I acabem amb el temps, Martí.
Avui ens assequem amb el cel força ennuvolat, però al llarg del dia aniran marxant i tindrem força estones de sol. Les temperatures al migdia seran agradables, arribarem fins als 17 graus i de mínima ens quedarem amb 4. Els propers dies, dimecres, amb un matí assolellat, però cap al vespre ens arriba un nou front que ens deixarà ruixats entre la nit de dimecres a dijous.
Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Tornem demà a les 8. Adéu-siau.